l'Info Migdia. Edita i presenta Emili Pacheco.
Què tal? Salutacions i molt bona tarda. Podem Calella, el Cercle Podem Calella, havia convidat el diputat de Catalunya Sí que es Pot, Albano Dante, a visitar el Museu del Turisme i divendres en va recórrer les instal·lacions després d'estar rebut pel tinent d'alcaldia de Ciutadania, qui el va acompanyar en una visita guiada per la directora de Patrimoni. El diputat ha reconegut, volíem dir, el valor i la coherència del relat històric i social que s'hi recull, però alhora s'ha posicionat al costat de Podem Calella en les seves crítiques sobre l'equipament museístic i especialment sobre si es tracta d'aquest projecte d'un projecte prioritari per la ciutat. Escoltem Albano Dante.
Molta gent dirà, millor que existeixi que no existeixi. I efectivament, jo escoltava les explicacions, he vist coses que no havia vist i, per tant, des d'aquest punt de vista, ningú pot estar en contra. El museu pues, té la seva gràcia. La participació a l'hora de decidir aquest espai, a l'hora de decidir aquest projecte, està en qüestió. I jo crec que en aquests temps el tema de la participació és molt important. El tema de la priorització, ens deien els companys de Podem de Calella, clar, l'Ajuntament ha posat una sèrie de diners que és l'equivalent a la pujada del rebut de l'aigua. Això també s'hauria de tenir en compte.
Durant la seva visita al museu, el diputat de Catalunya Sí que es Pot i els membres de Podem Calella es van aturar davant l'espai on s'informa del paper que ha tingut el grup CERS en l'activitat turística a la ciutat. Albano Dante s'hi referia en aquests termes.
Jo durant anys he seguit la relació molt intensa entre el grup CERS i l'Ajuntament de Calella, una relació que aquí també es constata perquè veiem que el grup CERS doncs, ha tingut un interès, ha sigut, diguéssim, un impulsor. Veiem la foto de Ramon Bagó, bastant destacada en el museu, i jo crec que tot això són coses que posen una mica en qüestió i que obliguen a fer un debat.
En resposta a això, el tinent d'alcaldia de Ciutadania assegurava que l'executiu local sempre ha vist el projecte del Museu del Turisme com una oportunitat que aporta valor afegit a la ciutat i a la destinació, al marge de noms i de grups empresarials. Escoltem Xavier Niges.
Jo no sé què vol dir en grup CERS, que hi ha hagut una persona que es diu Jordi Ten i jo no ens n'hem amagat mai, que és una persona coneixedora del món del turisme, que ha sigut una persona important a la ciutat, que també és veritat que està vinculada amb un grup concret, però que ell va proposar aquesta idea i aquesta idea es va fer un concurs, es va fer un negociat on van participar diferents empreses per fer la museologia i museografia d'aquest equipament, es van guanyar una empresa que es deia Quaderna, van fer un projecte fantàstic, que és el que avui tothom veu. Nosaltres estem convençuts i molt tranquils de que el procés ha sigut correcte, que el projecte és molt potent i que podem augurar un bon futur en el museu.
Des de la seva inauguració, segons dades oficials, el Museu del Turisme ha rebut unes 2.000 visites, una xifra que el tinent d'alcaldia de Ciutadania ha posat en context, indicant que s'estan celebrant jornades de portes obertes, però en un període de temporada baixa per l'activitat museística en general.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocallatv.
L'Ajuntament de Calella celebra aquesta tarda el primer ple ordinari del 2016, una sessió que té 16 punts a l'ordre del dia. De l'àrea de solidaritat i cooperació es debatrà l'adhesió de Calella a l'Associació Salut i Família i l'acord de col·laboració per la posada en marxa del Banc del Temps a la nostra ciutat. De l'àrea d'educació es ratificarà la modificació dels estatuts del Consorci de Normalització Lingüística. Aquesta tarda també s'aprovarà el canvi de dia de celebració de les sessions ordinàries del ple. A partir d'ara, les sessions ordinàries bimensuals es faran els dilluns en compte dels dijous, els dilluns dels mesos per ells. Destaca també de l'àrea de recursos interns, hisenda i especial de comptes l'aprovació per autoritzar la venda de diferents immobles que són titularitat de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i referent també a la Corporació Sanitària. El ple aprovarà avui la permuta de terrenys en aquest organisme i l'Ajuntament. Entre aquest organisme i l'Ajuntament i amb aquesta permuta, el consistori tindran propietat l'Hostal Vell i el terreny del voltant i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva disposarà del terreny del costat d'urgències. De l'àrea de política d'habitatge es debatrà l'adhesió a la xarxa de serveis locals d'habitatge promoguda per la Diputació. En l'apartat de territori es deixarà sense efecte el PEMU de l'edifici Renault i s'aprovarà també definitivament el cobriment de la part alta de la Riera cap a Esperà. De serveis públics s'aprovarà el plec de condicions, així com la licitació del contracte de serveis de neteja d'edificis i instal·lacions municipals. En l'apartat de mocions, els grups municipals d'Iniciativa per Catalunya Verds i la CUP presenten dues, una per arrencar el suport i el compromís actiu de l'Ajuntament de Calella amb la banca ètica i l'altra per l'adhesió de Calella a la xarxa de municipis per l'economia social i solidària. La CUP presenta un text de suport institucional a la ILP que proposa debatre la nova llei del sistema educatiu de Catalunya. I per la seva banda, Convergència Democràtica i PSC presenten una moció d'adhesió institucional a la de la Declaració Universal sobre els Arxius i una altra moció també dels dos partits de l'equip de govern de rebuig al Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre aprovat pel govern espanyol. El ple, com sempre, el podreu seguir en directe per Ràdio Calella i també el 107.9 de la FM a través de radiocalella.cat i per la televisió a calellatv.cat i serà, com sempre, a partir de 6:45 de la tarda.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Calella tindrà el defensor de la ciutadania i la seva missió serà vetllar pels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans actuant amb independència, objectivitat i justícia. Actualment s'estan iniciant els tràmits per la creació del defensor de la ciutadania de Calella i per aprovar la normativa que reguli el seu funcionament, així com la dotació dels recursos necessaris per poder exercir amb eficàcia les seves funcions. Calella fa un pas més per establir una relació més estreta i propera entre l'administració local i el ciutadà després que el maig del 2014 ja s'aprovés per Junta de Govern el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calella i el Síndic de Greuges per tal de facilitar i promoure l'accés dels ciutadans al síndic, a aquesta figura, i avançar la millora de la gestió ciutadana. L'Ajuntament de Calella assegura que té la voluntat de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania i seguir treballant per la transparència, de manera paral·lela amb la voluntat de consensuar al màxim el procés d'aquesta nova implementació. S'ha convidat a tots els portaveus de l'oposició a formar part de l'equip que ha d'acabar definint les funcions i el sistema de treball del defensor del ciutadà. Més coses, més qüestions en directe des de l'Info Migdia, quan passen 7 minuts de la una. Ara us diem que els veïns de Calella han donat a la Fundació Humana 44 tones de roba usada durant l'any passat, durant el 2015, que s'han destinat a finalitats socials. Des de l'entitat demanen deixar enrere els prejudicis respecte a la roba de segona mà i que els usuaris entenguin que Humana és una entitat totalment transparent que fa, diuen, una gestió totalment eficaç de la roba que recull. Ara ens amplia tota la informació Oriol Leo.
Joan Carles Montes, del Departament de Comunicació d'Humana, ha donat les gràcies a la ciutadania de Calella que ha dipositat roba usada en algun dels 13 contenidors que hi ha repartits per la ciutat. Montes ha dit que les 44 tones de roba recollida suposen una xifra prou significativa, sobretot si es compara amb dades de l'any anterior.
Signifiquen un augment del 14% respecte a l'any anterior. El 2014 hi vam recollir 38 tones, ara hem recollit 44, i això és una xifra important, perquè això vol dir que, de mica en mica, cada cop som més conscients de que la roba que tenim a l'armari i ja no fem servir, doncs en comptes de llançar-ho a la brossa perquè després vagi a parar un abocador i sigui incinerat, bé, doncs aquestes peces de roba es poden reutilitzar, se'ls poden donar una segona vida.
Joan Carles Montes ha explicat que la roba recollida es ven en alguna de les 15 botigues de roba de segona mà que tenen a Barcelona, on es pot comprar amb la mateixa confiança que en qualsevol botiga de roba nova.
La roba està en bon estat. És a qualitat, a preus assequibles i està en bon estat. Si no, no la posaríem a la venda. A les nostres botigues podem comprar la roba, la mirem, està en bon estat, ens la duem a casa, la rentem. Igual que rentem una peça de roba quan la comprem en un gran magatzem o en una botiga de primera mà, per dir-ho així, perquè qui sap qui s'han provat, doncs, i quantes vegades aquella peça, i ens la posem a tota confiança.
La roba recollida es classifica a una central i una part es pot vendre a les botigues pròpies de Barcelona i una altra part s'envia a l'Àfrica, a països com Guinea-Bissau o Moçambic, on es ven allà a preus locals a botigues de roba. També hi ha una part de roba que no es pot vendre perquè està en mal estat, però se'n pot aprofitar la matèria primera i se la venen perquè es recicli. Una altra petita part de roba es destina a valorització energètica. De tot plegat, n'obtenen recursos econòmics que serveixen per a dues coses.
Per finançar la nostra pròpia activitat, som una entitat que no rep ajudes externes, ens autofinancem amb aquests recursos que generem. I d'altra banda, els beneficis íntegrament, com que som una fundació, es destinen a la nostra finalitat social. I aquests recursos es destinen principalment i bàsicament a projectes de cooperació al desenvolupament. El nostre ADN, i vam néixer així, és ajudar a impulsar projectes a països de l'Àfrica subsahariana i allà fem projectes de cooperació al desenvolupament. I després també destinem part dels recursos a revertir-ho als municipis on estem presents a través d'un programa d'ajuda social.
Així doncs, Humana porta a terme el programa d'agricultura social a la nostra ciutat, anomenat 3C, Conreem, Clima i Comunitat, a través dels horts socials i del conveni signat amb l'Ajuntament de Calella. Tenen 12 usuaris i encara hi ha 3 places disponibles per a usuaris de serveis socials. Val a dir que a Calella, a part de la Fundació Humana, també es pot portar roba a Càritas, que destina les peces al seu rober per a persones amb pocs recursos de la ciutat de Calella. Això fa que encara pugin més les dades de roba usada que els calellencs han donat perquè pugui ser tornada a aprofitar.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
L'alcaldessa de Calella i diputada de Junts pel Sí, Montserrat Candini, ha valorat aquest matí als micròfons de Ràdio Calella la mort de Muriel Casals. Candini considera que amb la mort de Casals es perd tot un referent cívic i moral en molts aspectes.
Jo que he tingut el privilegi de conèixer-la i de poder compartir escó amb ella i moltes reunions, doncs us puc dir que la serenor, l'elegància, la fermesa, la solidesa intel·lectual, la determinació i també el coratge i la lluita constant, doncs jo crec que és d'aquelles persones que té moltes, moltes virtuts i que ens deixa un buit molt, molt important. El que hem de fer, en tot cas, és amb aquesta petjada humana que ha representat ella, doncs que esdevingui energia ferma per part de tots nosaltres per seguir lluitant en defensa del que tant ella com jo personalment i molta altra gent defensem, que és un país lliure i un país millor.
Recordem que l'expresidenta d'Òmnium i diputada de Junts pel Sí va morir la matinada de diumenge als 70 anys després de no haver superat les conseqüències per l'atropellament d'una bicicleta el 31 de gener a Barcelona. Muriel Casals es trobava ingressada a l'UCI de l'Hospital Clínic amb traumatisme cranioencefàlic. Fem tot seguit un ràpid repàs als resultats esportius d'aquest cap de setmana en futbol. La Quahotel Futbol Club ha guanyat 4-1 contra el Sant Vicentí i segueix a la lluita per caçar el líder, l'Escola Llavaneres. Per la seva banda, l'altre equip de juvenil de Calella, el Club Futbol Calella, s'ha retrobat amb la victòria guanyant 4-2 al Juventus. En tenis taula, el Suris Calella de la Superdivisió Femenina ha perdut a la pista de l'Arteal per 4-1. El punt calellenc l'ha aconseguit Sofia Joan Sang. En bàsquet, el Club Bàsquet Calella, Fundació Miquel Valls, ha guanyat còmodament el Cabrera per 53-76. Els d'Àlex Muñoz sumen 5 victòries seguides i s'apropen als llocs capdavanters. I en handbol, la UEC Calella ha assolit la tercera victòria de manera consecutiva per 32-30 contra un dels equips capdavanters de la Lliga, com és la Garriga. I de l'actualitat del triatló, dos noms propis, el de la calellenca Anna Flaquer, que s'ha proclamat campiona de Catalunya de duatló per equips amb el Fast Triatlón, i el d'Issam Munir, del Club Triatló al Prat, sotscampió de Catalunya de duatló per equips. Tots dos, Flaquer i Munir, recordem, han estat a les files del Team Calella Triatlón. Ara fem una petita pausa de 30 segons i tornem amb la previsió del temps de Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Molt bon dia. Després dels ruixats d'aquesta darrera nit i que també ens van afectar dissabte, avui comencem la setmana amb una situació meteorològica més estable. De fet, no esperem precipitacions, si bé encara queden alguns núvols que són poc importants. Hem de destacar també les temperatures, que van a la baixa. Sí, les màximes encara s'enfilaven fins a valors propers als 18 graus. Avui amb prou feines arribaran els 15-16 i demà encara baixaran una miqueta més, entre els 12 i els 13 les més elevades. També baixaran les temperatures mínimes. De fet, s'espera que la nit de demà passat, la nit de dimarts a dimecres, les temperatures puguin ser negatives ben a prop de la costa, fins i tot en algun punt de la mateixa línia costanera cap al Maresme Nord es podria passar per sota dels 0 graus. Pel que fa a l'estat del cel, avui, com dèiem, domini del sol amb algun núvol poc important. De cara a demà, 3/4 del mateix, amb vents més fluixos que avui. Avui hi haurà vent del nord que serà moderat cap a l'extrem nord de la comarca. Demà els vents seran fluixos i variables, amb alguna nuvolada que pot aparèixer durant la tarda en punts de l'interior del Maresme, però sense més conseqüències. Demà passat dimecres esperem que es mantingui el domini del sol, l'estabilitat, però, com dèiem, amb un ambient fred a primeres hores del matí. Les temperatures tocaran fons de cara a dimecres, mentre que les diurnes ja es podrien començar a recuperar una mica, amb un dimecres que, com dèiem, continuarà completament assolellat a tota la comarca.
Marxem. A partir d'ara la informació, com sempre, continua els diferents butlletins horaris de Ràdio Calella. El primer després d'aquest informatiu, al punt de les 2 de la tarda. I recordeu que avui no tenim l'infovespre perquè a partir de 6:45 us oferim en directe des de la sala de plens de l'Ajuntament de Calella la sessió ordinària, la primera sessió ordinària del ple d'aquest 2016, amb els comentaris de Dolors Lieuri. Comentaris que també podreu seguir a través del Twitter de Ràdio Calella Televisió. I també, com sempre, podeu estar informats a radiocalella.cat, a calellatv.cat i als perfils de Facebook i Twitter de Ràdio Calella Televisió. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda de dilluns. Adeu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.